Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit, a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
L'amor és un acte que fa obra i l'amistat és una obra d'amor.
Blai Bonet, el poder i la verdor. Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit a tothom, siguin benvinguts a aquesta nova edició d'Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa cristiana a la diòcesi d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres una setmana més. Avui els oferirem el resum de notícies de la setmana, com sempre. També una entrevista amb mossèn Xavier Parés, doctor en litúrgia, i el nostre delegat de litúrgia, perquè ens parli del que avui hem celebrat, o pràcticament estem acabant de celebrar, el diumenge de la paraula. El mateix mossèn Parés, col·laborador assidu del programa Església d'Urgell, per a respondre a les preguntes que ens fem sobre litúrgia, sobre l'Església i sobre la vida cristiana en general, serà novament amb nosaltres. Ens respondrà una d'aquestes preguntes. I ens acomiadarem de vostès recordant-los que serà un plaer tornar-los a tenir novament amb nosaltres aquí a l'Església d'Urgell diumenge vinent. L'Àlex Alsina és al capdavant dels controls. Maria Marín, qui els està parlant, dirigeix i presenta el programa. Som-hi, doncs. I comencem, com sempre, amb el recull de notícies de la setmana. Concretament, començaríem per dir-los que dissabte passat, dia 25 de novembre, s'obrí la nova botiga Grapats en Cans, ubicada al carrer Canonges número 5 de la Seu d'Urgell. A la botiga s'hi poden trobar objectes de segona mà i productes de comerç just. L'objectiu d'aquesta nova botiga és donar un valor a la segona oportunitat i a la vegada seguir amb el compromís de Càritas d'inserció laboral amb persones amb dificultats. Grapats en Cans és una nova línia de l'empresa Nou Grapats, que és un projecte de Càritas d'Urgell. Els resultats del Festival de Música Cristiana Canonic Music d'enguany, en la seva cinquena edició, celebrat a Sant Julià de Lòria, Andorra, el 24 i 25 de novembre, són una demostració de que la música és una de les millors eines per acostar els joves a l'espiritualitat i la fe en el context social d'avui. L'Eucaristia va acollir molts grups de joves de diferents escoles d'arreu de Catalunya, Barcelona, Rubí, Puigcerdà, Tremp, Balaguer i Guissona, també de València i d'Andorra. Aquest ha estat també el festival en el que hi han participat més músics i hi ha hagut més concerts, i en els que els tallers han cercat la proximitat amb els artistes i les seves emocions, de compartir el testimoni de les seves experiències i vivències de fe vinculades i expressades en la música. El delegat de joventut del Bisbat d'Urgell, Lluís Plana, i membre de l'equip organitzador, va valorar molt positivament el desenvolupament de tot el festival en acabar el darrer concert, en el que el DJ de música electrònica Andy Hantel va fer l'exhibició, assenyalant que una bona sintonia entre els joves amb un bon suport de monitors i de professors acompanyants, amb la incorporació d'un grup de gospes a la missa, va ser molt ben valorat pels assistents. Fou una celebració en la que els nois i noies van tenir un paper important, posant èmfasi en el canvi climàtic i allò que podem fer les persones per la cura del planeta. Diumenge passat, la comunitat parroquial d'Agramunt va viure la solemnitat del nostre Senyor Jesucrist, rei de l'univers, amb la presència a l'Eucaristia Dominical de la comunitat de filles de Crist Rei, que en aquesta data celebraven la seva festa, preparada amb un tridu de pregària on es va recordar la figura del venerable mossèn Josep Gras i Granollers, nascut a Agramunt l'any 1834 i fundador de l'Institut de Filles de Crist Rei, i del qual el 2018 se celebra el centenari de la seva mort. Dins l'Eucaristia, presidida pel rector mossèn Uriel Álvarez, les tres germanes que formen la comunitat d'Agramunt van renovar públicament els seus vots religiosos, com és tradició a la congregació. També hi van donar gràcies a Déu els esposos de la parròquia que celebraven les seves bodes de plata i or matrimonials. En acabar la celebració, es va entronitzar dins una capella lateral de l'església parroquial una imatge del venerable mossèn Josep Gras i Granollers, per fomentar la seva devoció entre els fidels i demanar la gràcia de la seva beatificació. Dimarts passat, dia 28 de novembre, al Palau Episcopal de la Seu d'Urgell, el nostre arquebisbe Joan Enric va rebre la nova junta directiva de l'Esplai de la Gent Gran de la Seu d'Urgell, al qual volien presentar-se formalment. La delegació estava encapçalada per la presidenta de la nova junta directiva, Teresa Ferrer, acompanyada de tres vocals de la junta. L'arquebisbe s'interessà pels reptes de l'Esplai de la Gent Gran de la Seu d'Urgell i la junta va reafirmar els lligams de bona sintonia i col·laboració que vol mantenir amb el bisbat d'Urgell per treballar especialment per l'atenció i cura de les persones grans. L'obra social La Caixa va rebre dimarts passat el reconeixement de Càritas Diocesana d'Urgell com a entitat en cor, amb el lliurament d'un certificat signat pel president de Càritas d'Urgell, l'arquebisbe Monsenyor Joan Enric Vives. L'acte de reconeixement es va dur a terme al bisbat d'Urgell i hi van assistir el director de Càritas, Josep Casanova, i el secretari general del bisbat, mossèn David Codina. Va recollir el certificat en nom de l'obra social La Caixa el director de l'àrea de negoci Berguedà-Pirineus, Jordi Porta, i els altres directors de les oficines de La Caixa de la nostra ciutat. Durant l'acte, Monsenyor Vives va agrair el suport que els projectes de Càritas han rebut de l'entitat bancària en els diversos àmbits de la inserció laboral, de l'atenció als infants i a les persones discapacitades. I moment ara, ja després de les notícies, per l'entrevista. I volíem fer-nos ressò, doncs, de que hem celebrat a l'Església Universal, com vostès saben, oïdors concrets i precisos i fidels de Ràdio Estel, doncs, del diumenge de la paraula. I donat que la paraula de Déu és sempre viva, eficaç i actual, volem, doncs, com dèiem, acollir aquesta realitat i parlar-ne amb mossèn Xavier Parés, que és delegat de litúrgia del nostre bisbat i doctor en litúrgia. Bona nit.
Bona nit.
Avui abusem una mica de vostè. Li farem
sí.
fer després la resposta a la pregunta que tenim
també,
preparada, i avui l'entrevista.
Dos temes.
Dos temes. Doncs, mossèn Parés, per què es fa el diumenge de la paraula i concretament aquest any per segon any consecutiu?
Sí, és la segona vegada que es fa a nivell de Catalunya i a nivell de l'Església Universal, perquè la paraula de Déu és viva i és eficaç. Aquest és el lema que ens han donat per aquest any, tret farà set dels Fets dels Apòstols, 4-12, i ens convida a celebrar el diumenge de la paraula, sempre en aquest diumenge primer d'Advent, o sigui, el dia que inaugurem un nou any litúrgic. I això, l'Associació Bíblica de Catalunya ha tingut un interès molt gran, ja des de l'any passat, fet que els bisbes van recollir, i la finalitat d'aquest diumenge de la paraula és promoure la centralitat de la paraula de Déu en la vida de cristiana, en la vida dels cristians. El diumenge de la paraula, doncs, sembla que demana continuïtat, no solament que es faci un any, perquè el papa va semblar que també ho va suggerir per tota l'Església Universal, sinó que sigui l'ocasió cada any de potenciar la lectura bíblica i el coneixement de la Bíblia a les nostres comunitats cristianes. La celebració del diumenge de la paraula, per tant, ha de ser un diumenge en què la formació bíblica es remarqui i es creï en els fidels una necessitat de conèixer la Bíblia. Una mica vergonyós que de vegades veiem els protestants, els evangèlics, que saben molt més de la Bíblia que no pas els mateixos catòlics. Gràcies a Déu, el Concili Vaticà II va obrir la paraula de Déu. És la maravilla Dei, les meravelles de Déu, que el Vaticà II potser és un dels fets més importants d'aquest concili en el camp de la litúrgia, doncs de que hagi obert la paraula de Déu. No solament llegir sempre tota la setmana els mateixos lectures, sinó que hi hagi un cicle A, un cicle B, un cicle C dominical amb els diferents evangelistes, amb diferents lectures, i també doncs durant la setmana que hi hagi l'any impar, de tal manera que la gent que va a missa cada dia, podríem dir, i si fa la litúrgia, l'ofici de lectures encara més, doncs al cap de 3 anys ha llegit la Bíblia sencera. Clar. I això es va repetint, i això és important, que va calant la paraula de Déu a l'ànima i a la vida dels cristians. Llavors,
com s'escenifica aquesta celebració?
Aquesta celebració s'escenifica una mica, bueno, primer a la part litúrgica. La part litúrgica es recomana de que aquell dia es presenti el nou leccionari de la paraula de Déu, aquest any concretament el cicle B, que comença en aquest primer diumenge d'Advent, el cicle B. El cicle B és l'Evangeli de Marc, per tant, conèixer a Marc, conèixer el seu evangeli, conèixer aquest leccionari que durant tot un any ens acompanyarà en les celebracions litúrgiques dominicals i que el sacerdot es pot fer de maneres diferents. El bonic en una catedral o en una eglésia gran és que se solemnitzi molt al començament de la missa amb el cant d'entrada entre el sacerdot, amb el diaca, amb els ministres, amb la creu, amb l'incens, amb els cirials, acompanyant el llibre de la paraula de Déu. Si hi ha diaca, el porta el diaca, o si no, el mateix prevere. I es fa aquesta processó d'entrada, amb el cant d'entrada, que és el propi de l'Advent, i llavors es deixa el llibre de la paraula de Déu sobre l'altar o a sobre l'ambó, i es comença la celebració eucarística, també es pot fer la part aquesta catequètica de la corona d'Advent, que també és bonica, de que es faci a la comunitat, es doni compte de la llum que va arribant, primer diumenge, segon, tercer, quart, es va encenent i il·luminant la corona d'Advent. Però en quant fa referència al diumenge de la paraula, quan arriba el moment de la litúrgia de la paraula, després de dels actes introductoris de la missa, llavors se fa una explicació en el poble. I diu, avui comencem un nou llibre, el cicle B, l'Evangeli de Marc, etc. Es fa tota una munició, s'explica una mica aquest llibre, s'explica una mica l'Evangeli de Marc, i llavors es fa una processó amb l'incens i els ciris portant el leccionari des de l'altar a l'ambó, o si hi ha l'ambó, doncs es va cap a l'ambó, i llavors s'incensa es mostra en el poble aquest llibre i després ve el lector i comença a llegir la primera pàgina, la primera lectura. Ja s'ha promogut doncs, aquesta solemnitat de la paraula de Déu del nou leccionari.
I això és com s'ha fet el nostre bisbat, més o menys.
El nostre bisbat s'ha enviat indicacions a tots els preveres perquè ho facin. No sols s'ha de fer a les parròquies grans, a la catedral, s'ha de fer a totes les parròquies per més petites, a qualsevol poblet. El sacerdot pot sortir a celebrar la missa amb el leccionari ben alt, cantant el cant d'entrada, començament de l'Advent, i explicar a la gent això, la litúrgia de la paraula i la importància de la Bíblia que nosaltres anem llegint al llarg de tot l'any i al cap de 3 anys l'hem llegida tota, no? O sigui que això és important que el poble se'n prengui consciència, encara que sigui un poblet petit amb molt poca gent.
Parlant de consciència, els cristians, situem-nos en el nostre bisbat, perquè el programa és Església d'Urgell, que recull la realitat de l'Església sí. d'Urgell. Vostè creu que els cristians d'aquí, més propers, el que vostè coneix, ha estat rector molts anys, tenim veritablement consciència de la importància de la paraula de Déu? La llegim, la meditem i, sobretot, la intentem de viure? Què li sembla?
Pues no massa, per desgràcia, no massa. Jo em sembla que aquest diumenge de la paraula precisament té aquesta finalitat, de que al veure aquesta mancança dels fidels, del poble de Déu, que desconeix bastant les Sagrades Escriptures, que desconeix bastant la Bíblia, aquest diumenge de la paraula intenta que els cristians valorem més aquesta iniciativa de la centralitat de la paraula de Déu en la vida de l'Església. Déu ens parla, Déu ens ha parlat i Déu ens segueix parlant. I aquesta paraula de Déu que proclamem les Sagrades Escritures en el leccionari que llegim, en els evangelis que proclamem, doncs després ve la homilia. I la homilia del sacerdot intenta il·luminar la vida d'avui, de l'Església i dels cristians d'avui, de la nostra societat, il·luminar-la amb aquesta paraula de Déu. Per tant, no és una paraula que es va escriure l'Antic Testament o el Nou Testament o el temps de Jesucrist i ja ha passat, sinó que aquesta paraula segueix viva, segueix present i ens ajuda a nosaltres a viure la vida en un sentit transcendent, en un sentit cristià, en un sentit de fe. I això és el que s'intenta. Per això hem explicat la part litúrgica de la introducció del leccionari, però també aquest diumenge de la paraula intenta que es vagi precedit o acompanyat d'una setmana bíblica, clar, que es faci unes conferències, unes xerrades, unes discussions, un diàleg, sí, unes tertúlies, una taula rodona, perquè es vagi descobrint la paraula. I això hem de procurar fer a les parròquies, als sacerdots, de vegades hi ha especialistes en bíblics, que en Bíblia, que saben pues, explicar més bé, però a nivell senzill i popular, qualsevol sacerdot pot explicar la Bíblia i els seus llibres i el coneixement que els fidels han de tenir d'aquesta paraula de Déu. De vegades, pues, per exemple, a la setmana que precedeix el diumenge de la paraula, a la Sagrada Família de Barcelona s'ha fet un gran acte importantíssim, amb un concert de música fabulosa i amb unes explicacions bíbliques que el doctor Armand Puig, que és el president de l'Associació Bíblica Catalana i el rector de l'Ateneu de Sant Pacià, l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Catalunya, de Barcelona, doncs ha fet unes explicacions meravelloses acompanyat d'aquest concert de música d'orgue, i en fi, que és valorar la paraula de Déu. I això ho hem d'anar fent a totes les parròquies, a totes les esglésies, i si no es fa, doncs, aquesta setmana es podria fer durant el temps d'Advent, o el temps de Quaresma, etc. O sigui que hi ha moltes ocasions per potenciar el valor de la paraula de Déu en la vida de l'Església d'avui.
Però vostè creu que realment tenim interès per aquesta paraula, per conèixer
gent,
què significa.
Hi ha gent que sí, hi ha cristians que sí.
Sí?
Hi ha cristians que sí, convoquem...
No, no és que em dubti, és... li demano a vostè
però,
que em faci un seguiment.
Però n'hi hauria d'haver més, però n'hi hauria d'haver més. Molta gent, pues, mira, passa. I la gent té les Bíblies, perquè el llibre més venut i és les Sagrades Escritures, és la Sagrada Bíblia, a totes les cases, a les biblioteques, als menjadors, a les estanteries, hi ha una Bíblia, però plena de pols, que la gent no la llegeix. I llavors aquesta Bíblia s'ha de desempolvar i s'ha de llegir, i és molt bonic que els pares llegeixin algun tros de la seva escritura als fills quan se'n van a dormir o abans de sopar o algun rato del dia. Seria molt maco que es pogués fer això i que els fills vagin coneixent la Bíblia, a les catequesis també es dona a conèixer la paraula de Déu, etc., les misses d'infants, i, en fi, que la Bíblia sigui més estimada, més coneguda i que penetri més la vida de la comunitat i dels cristians.
D'acord, doncs, si no hi té res més a dir, ho podrien deixar aquí. Bé, segur que té moltes més coses, però...
Sí, bueno...
Digui alguna cosa ja per acabar.
No, per exemple, una de les suggerències que va venir del mateix Sant Pare Francesc i que l'any passat es va dur a terme, per exemple, al Palau de la Música a Barcelona i que en algunes parròquies també, és això de les 12 hores... o les 24 hores amb el Senyor, sí. No solament amb l'exposició del Santíssim, sinó que també s'ha aplicat aquestes 24 o 12 hores a la lectura de la Bíblia. I l'any passat jo recordo que al Palau de la Música hi va haver una sèrie de personatges de la política, de l'Església, de la cultura, de l'art, de la poesia, etc., que van anar llegint tots els llibres de la Bíblia d'una manera continuada i seguida durant 12 hores.
Sí, sí.
I alguns llocs durant 24 hores, dia i nit. O sigui, ressaltar la paraula de Déu, que és una contínua pluja que va caiguent
sí,
va saonant la terra bona que troba perquè fructifiqui aquesta paraula en bones obres en la vida de l'Església.
Doncs ens queda un missatge ben clar que hem d'aprofundir més en la paraula de Déu, conèixer-la, estimar-la i, sobretot, diria una servidora, viure-la, perquè si no, llegir-la no n'hi ha prou. També cal viure-la. Li sembla?
També hi ha una cosa important, que són les exposicions bíbliques, que nosaltres tenim l'honor de tenir, sembla ser, la més gran del món. Aquesta que la família Roquet Portella han donat al Santuari de Meritxell, a l'Església Xiprestal d'Andorra. Hi ha una exposició que hi ha més de 1.000 bíblies, totes diferents, amb llengües diferents. És una exposició magnífica que jo també convido aquells que un dia vagin a Andorra, no solament vagin a comprar formatge i tabac, sinó que també pugin a Meritxell a veure l'exposició bíblica, que és, sembla ser la més important del món.
Moltíssimes gràcies, mossèn Xavier Parés, delegat de litúrgia del nostre bisbat d'Urgell, que avui també l'hem convocat i l'hem demanat que respongui sobre aquest diumenge de la paraula, a més de respondre també una de les preguntes que ens fem al programa. Gràcies de nou.
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I un cop més, ja a les acaballes del nostre programa, ens trobem doncs, la secció preguntes que ens fem sobre l'Església, la vida litúrgica, la vida cristiana en general. I normalment contem amb la col·laboració de mossèn Xavier Parés, que és delegat de litúrgia del nostre bisbat d'Urgell. Ell és doctor en litúrgia. I doncs, la pregunta que tenim avui és per adreçar-la amb ell. Primer el saludem. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí amb nosaltres. Sí, de debò que sí, eh?
Molt bé.
Tenim una pregunta senzilleta i suposo que vostè doncs, ens la respondrà molt ràpidament i molt bé. Per què els catòlics encenen espelmes als sants?
Bueno, clar, per encendre un ciri és fer una pregària, no? És tenir un desig de Déu que vingui i que t'ajudi, no? Ara que de sant només n'hi ha un, que és Déu. Déu és l'únic sant. I els sants participen, els homes que són sants, participen, doncs, de la santetat de Déu. I el seu fill Jesucrist és el sant enviat per Déu enmig nostre, que nosaltres continua estant present en el sagrari, per això la paraula sagrari ve de sant, no? I si veieu que sempre en el sagrari hi ha un ciri encès, una llum encesa, que va cremant quan hi ha el Santíssim a dintre del sagrari, no? Aquests ciris també es posen a l'altar quan se celebra la missa, tot és la llum pasqual del Crist ressuscitat que a través de Crist ens il·lumina a nosaltres. La paraula ciri, la paraula espelma o ciri, ve de cereus, no? de la cera que fan les abelles, no? Que producte de les abelles. I a la litúrgia el ciri és el símbol de la llum que venç la foscor. Per això, pues, el ciri més important que tenim és aquell que encenem la nit de Pasqua i entrem amb l'església fosca, solament il·luminada pel ciri, que és el símbol de Crist ressuscitat, llum del món, i a través d'aquest ciri encès, tots els fidels van encenent també el seu ciri, la seva candela, la seva espelma, i a poc es va il·luminant tota l'església de la llum de Crist. Aquest simbolisme de la nit de Pasqua és preciós perquè és el foc nou, on en el ciri s'hi grava l'alfa i l'omega, Crist és l'inici, el principi, el fi de totes les coses, també els grans de les cinc llagues de Crist a la creu, i llavors es canta l'exultet. L'exultet pasqual és l'himne més bonic, és el càntic més bonic que existeix a la litúrgia de l'Església, tipus poètic, que exalça la resurrecció de Crist, que el canta el diaca en principi, o el sacerdot, si no hi ha diaca, que era una cosa dels diaques, que eren els joves, que exalçaven la glòria del Crist ressuscitat, i després aquest ciri doncs, el guardem en el baptisteri, i a tots els nens que es bategen se'ls dona la llum de Crist ressuscitat, a través del ciri dels padrins, que s'encén, s'ha d'encendre, no d'un matxero o d'un misto, sinó del ciri de Pasqua, perquè la llum ens ve de Crist ressuscitat. I aquest mateix ciri il·lumina també el fèretre del difunt quan hi ha un enterrament, vull dir, aquella llum que et van donar al principi de la teva vida cristiana, quan te van batejar, pues que l'hagis conservat fins ara. I a partir d'ara ja no cal, perquè ja veurem a Crist cara a cara després de la nostra mort, per tant ja no cal la llum de la fe, sinó que serà la llum real de la presència de Déu. La cera, clar, crema, i crema en honor de Déu, en honor de Crist en el sagrari, en honor dels sants, per això on hi ha un sant Crist, de vegades s'hi encenen moltes espelmes, on hi ha un altar d'un sant, sobretot en dies concrets, que és la seva festa, també s'encenen ciris. És una manera de demanar la protecció, i jo vaig posar un lletrero que em va agradar molt, perquè vaig veure en algun puesto ja fa molts anys, i allà on hi ha els puestos dels ciris, i vaig posar un lletrero a la catedral que diu: quan encens un ciri, fas una pregària. O sigui, no solament és la cosa d'encendre un ciri, sinó de fer una pregària. I veus que molta gent que visita la nostra catedral o d'altres eglésies, pues van de turistes i van a mirar l'art, l'art romànic, l'art gòtic, segueixen un guia que els hi explica, i cop i volta veuen allà un sant o un Crist i un ciri, encenen un ciri. Estan fent, d'alguna manera, una pregària, I és aquest ciri que hem de portar sempre encès, que és la llum de la nostra fe, com les verges, aquella paràbola que fa poc que vam llegir, a la litúrgia, les verges prudents, que porten sempre l'oli per tenir la llum encesa. Està sempre preparat, està sempre a punt, amb la llum de les nostres bones obres.
Doncs, si li sembla, ho podríem deixar aquí.
Molt bé.
Sí? Moltíssimes gràcies un cop més doncs, per la presència al programa i també per les explicacions i les respostes que ens donen a les moltes preguntes que ens fem aquí en el programa Església d'Urgell sobre la vida de l'Església, sobre la vida litúrgica i, en definitiva, sobre la vida cristiana en general. Gràcies, mossèn Xavier Parés.
Gràcies delegat a vosaltres i que tingueu un bon vespre.
Delegat de litúrgia del nostre bisbat d'Urgell i doctor també en litúrgia. Fins la propera.
Si Déu vol.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Diumenge de la paraula. Gràcies per la seva companyia. Els esperem diumenge vinent, si ho desitgen. Que passin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Cerdanya 104.4.